Acabam aquest informatiu a les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen demà a les 7 del matí a l'Informatiu Matí.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. UGT critica la falta de diàleg de l'IB Salut en la gestió del transport sanitari. Un dron a Palma destapa la falta de mitjans per vigilar els cels d'Eivissa i de la resta de Balears. Associacions de productors ecològics i ecologistes retreuen falta d'estratègia de futur a la nova llei agrària de Balears. La bombolla immobiliària amenaça ja a Canàries i a les Illes Balears. La falta d'habitatge assequible és un dels principals problemes estructurals del país. El Banc de Sang de Balears llança una crida urgent davant la falta de donacions. Només un 2 o un 3% de la població és donant. Falta és el defecte o la privació d'una cosa útil o necessària. I tot així i més ens falta, sobretot diàleg, solucions i sang. Per favor, si podeu, doneu sang.
Mejor solo que con nadie, tira pa'lante. No te quedes con lo que parece. No tengas miedo por ser currante. Siéntete libre cuando amanece. Pa' ser feliz hay que echarle arte. Mira lo bonito que es el mar. No me hace falta de nada. No me hace falta de nada. Que el destino ya está escrito. Tú no lo puedes cambiar. Que no, que no, que no.
Què opineu? A vosaltres que vos fa falta? Vos adonau de que profunda pot arribar a ser aquesta paraula polisèmica? A mi avui de matí me faltava cafè, perquè es vespre abans vaig anar al supermercat i no n'hi havia, només mascle, i jo de mascle no en compro. També penso que me falta temps per no fer res, temps que sacrificaria, això sí, per compartir amb els meus amics. Però tenc una llar i això no ho pot dir tothom. Cada vegada hi ha més gent a qui li falta una casa on viure, en tot el que implica.
La illa travessa una profunda crisi d'habitatge que està accentuant l'exclusió social i empeny a més persones al sensellarisme. La dificultat per accedir a un lloguer a preu assequible, sumada a la precarietat laboral, converteix el dret a un habitatge digne en una utopia per moltes persones.
Infants que van a escola des d'un cotxe, viven dins un cotxe, se'n van a dutxar en els poliesportius Germans Escaldes amb una targeta que fan servir per tots i així se'n van a escola. Quan hi van?
Són paraules de Teresa Riera, responsable d'habitatge de Càritas, i de Jaume Alemany, impulsor de l'espai d'acollida Sojorn i delegat de Pastorana al centre penitenciari de Palma. Falten habitatges i a falta de que arribin les solucions hi ha entitats i persones que no es conformen a mirar cap a una altra banda.
Si ella me faltara alguna vez, nadie me podría acompañar. Nadie ocuparía ese lugar que descubro en cada amanecer si me faltara alguna vez.
Quanta gent propera vos falta? Un pare, una mare, un germà, un padrí, una amiga, un amic? Heu pensat què passarà el dia que falteu vosaltres? Per cert, un fet inevitable, de data incerta, però cap allà que anem tots. I, curiosament, solem mirar cap a una altra banda. A ningú li agrada xerrar de la mort, a ningú li agrada xerrar de que un dia faltarem nosaltres o que ens faltarà la persona que estimam. És que s'està tan bé aquí, malgrat tot, però ja deien els estoics allò de memento mori, memento vivere. Recorda que moriràs, per tant, recorda viure. I viure plenament de manera virtuosa i conscient. Això també és el que ens proposa la nostra convidada, que és autora d'un llibre titulat Dep, Camino para morir, con todo en orden. Noelia Correa, benvinguda, com estàs?
Hola, muy bien, muchísimas gracias por invitarme.
Gràcies per ser amb nosaltres. Avui te proposam aquesta xerrada a partir de la paraula falta, que a mi m'apareix que ens pot dur a molts de llocs, val? Però si a Noelia Correa li dic falta, ¿qué le ve al cap, primero de todo? ¿Qué te viene lo primero a la cabeza, Noelia?
Lo primero que me viene es que falta información, falta conciencia, falta valentía para mirar al único hecho que tenemos como cierto en esta vida. Cuando nacemos, lo único que sabemos es que nos vamos a morir. Y falta esa valentía para aceptar ese hecho, para trabajarlo, para no sentir tanto miedo, ¿no? Como lo que se siente en general, porque esta sociedad es esencialmente tanatofóbica, o sea, no es miedo, es fobia, a todo lo que está relacionado con la muerte.
Ens falta tot això i això segurament se supera xerrant, se supera hablándolo, ¿no?
Totalmente, sí. Lo que desconocemos nos asusta, lo que conocemos no nos da tanto miedo. Entonces, es cierto que una de las formas es hablando, ¿no? Tener esa valentía inicial para romper esa resistencia tan grande y abrirse a ciertas conversaciones. Yo lo veo en mi día a día. Uh-huh. Hay mucha gente que lo primero que hace cuando digo, no, pues yo acompaño el proceso de muerte y tal, y se les ve que se transforma la cara. Y luego ves como a algunos de ellos superan eso y me dicen, de acuerdo, ha sido un shock, pero cuéntame, ¿qué es esto? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se puede hacer? ¿No?
Això és el que fan a Noelia Correa, acompanyant aquest procés, no? d'una cosa inevitable, que és la mort. Per què, Noelia, ens costa tant pensar que un dia ens faltaran les persones que estimam, que nosaltres també faltarem per ells? És una manera d'evitar dolor, d'evitar tristor, d'evitar incomoditat?
Sí, de evitar, pero al final es que no creo que se evite el dolor no hablando de ello o no tomando conciencia o no aceptando ese hecho. Para mí es mucho más profundo. En nuestra cultura nos enseñan todo lo contrario, ¿no? Parece que vamos a ser eternos y que lo que consiste la vida es en acumular y en hacer. Y entonces, esa falta de educación al final o de toma de conciencia desde que somos pequeñitos, de que algún día nos vamos a morir, pues nos mete en esta vorágine en la cual vivimos hoy en día y nos resulta muy complicado decir, ostras, yo todo lo que he trabajado, todo el esfuerzo que he hecho para tener todo esto, cuando me muera lo tengo que dejar todo atrás. Entonces, para mí creo que es que vivimos, hacemos justo lo contrario para que la muerte la podamos aceptar de una forma natural. Entonces, bueno, hay que tomar mucha conciencia y sobre todo hay que empezar por muy pequeñitos. A mí la gente me pregunta, ¿cuándo deberíamos hablar a los niños de la muerte? Y digo, ¿desde que nacen? Es que desde que nacemos estamos muriendo, ¿no? Sí. Entonces, a ver, hay que entenderlo esto, ¿no? No digo que se les tenga que hablar. Sí, sí. Hay que buscar los momentos. Por ejemplo, aprovechar, pues que hay un bichito muerto en el suelo. Y los niños son súper curiosos y siempre te preguntan. Esa también es otra de las cosas, ¿no? que propongo. O sea, falta esa naturalidad para hablar con nuestros hijos de algo que es normal, que forma parte de la vida, ¿no? Entonces, eso también falta, naturalidad para hablar, para comunicar, y que de esa forma vayamos conociendo y ese miedo vaya diluyéndose.
I perquè falten totes aquestes coses i per intentar, com diu una Noelia Correa, que aquesta por se vagi esveint, ha escrit aquest llibre que es titula Dep, Camino para morir con todo en orden. Vaja títol provocador, Noelia, i directe.
Pues sí. Eso fue el resultado de una bonita tormenta de ideas con mi editora. Y cuando llegamos a él, ella dice, ¿tú te atreves? Y digo, ¿te atreves tú? Porque nos teníamos que atrever las dos. Y dije, yo tenía claro que mi portada que tenía que poner la palabra muerte, morir, porque ¿cómo voy a hablar de eso y esconderlo a la vez? Claro. ¿No? O sea, es verdad que hay muchas veces que dices el título, bueno, pues si echa atrás, echa atrás. Quiere decir que la persona todavía no está preparada, uh-huh. con lo cual está bien. Pero es verdad que es muy provocador y que la gente reacciona o sea, consigues una reacción. Para un lado o para otro. Hay personas que simplemente se giran y dicen, no estoy preparado, y así, literal. Y hay otras personas que simplemente respiran y dicen, háblame de esto.
Qué bueno.
Entonces, bueno, pues sí, exacto, ese provocador. Y bueno, hablo un poco de cómo podemos ir adquiriendo esa valentía y practicando, porque al final para mí la muerte, yo siento que la muerte es como el desapego total, ¿no? Nos morimos y dejamos todo aquí, incluido nuestro cuerpo y nuestra vida. Entonces, yo siento que la naturaleza es muy sabia y lo que hace es que vayamos practicando a lo largo de nuestra vida, quitándonos cosas. La vida al final es cambio, es impermanencia. El hombre es el único que quiere que las cosas no evolucionen, que se queden como están. Entonces, como la vida, la naturaleza nos lo enseña continuamente, entonces nos va poniendo pérdidas para que cuando llegue el momento de dejar nosotros este cuerpo y esta vida, pues quizás podamos conseguir hacerlo con un poquito más de serenidad.
Uh-huh.
Y el libro habla de eso, de y cómo podemos irlo, cómo podemos conseguirlo o cómo podemos trabajarlo, porque conseguirlo, bueno, yo no sé ni siquiera si yo lo voy a conseguir,
yeah.
pero cómo podemos irlo trabajando en las diferentes esferas, ¿no? Pues a nivel físico, acumulamos mucho en las casas, a nivel emocional, todo lo que estamos hablando, conversaciones, ¿qué quiero que hagáis conmigo cuando me muera? Hay gente que le da igual, pero hay otras personas que no.
Uh-huh.
Entonces, reflexionar también sobre eso. Y luego todo el tema más burocrático, ¿no? Vivimos en esta sociedad, pues hay que... O sea, yo invito a que la gente tenga, por supuesto, el testamento legal, pero todavía más importante me parece tener el testamento vital.
Uh-huh. I crec que és un llibre que tu has... mos proposes amb una dimensió pràctica i terapèutica, no? És a dir, que mos acompanyes en aquest procés.
Esto me lo preguntaron hace poco, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió poner ejercicios para un tema así? Yo soy navarra, bueno, originalmente de Navarra, mi familia es navarra, entonces lo he hecho el símil con el Camino de Santiago, ¿no? Porque yo lo he vivido, el Camino de Santiago, los peregrinos pasando por mi pueblo. Entonces, la vida es un camino, y esto lo he propuesto como un camino. Entonces, ir haciendo cada etapa o capítulo tiene una parte teórica, luego una piedra, ¿no? Siempre nos encontramos piedras en el camino que nos hacen caer, pero luego tenemos que levantarnos o a lo mejor solo nos hacen tropezar. Entonces es como en la piedra en el camino presento las dificultades que podemos tener para aplicar la teoría que yo he propuesto. Siempre todo muy fácil, es una lectura fácil. Quiero también comentar, no es nada dramática, todo el feedback que estoy recibiendo es como, no es un libro triste, porque claro, la portada es así, pero luego la gente me dice, no es un libro triste.
Uh-huh.
Y luego en cada capítulo, además de la piedra en el camino, pues propongo reflexiones, ejercicios, preguntas, que eso, que mucha gente a lo mejor se hace y es incapaz de compartir, o a lo mejor ni siquiera se han hecho. Entonces, bueno, es ese camino. Y como dices, habrá gente que hará alguna cosa, habrá gente que hará una, otros harán dos, otros lo harán todo, otros no lo harán, no harán nada, y también estará bien, ¿eh? Uh-huh. O sea que aquí cada uno como lo sienta y a su ritmo, uh-huh. sobre todo a su ritmo.
Però el que tenim és un acompanyament gràcies a persones com la Noelia i a mitjans com aquest llibre de Camino para morir con todo en orden. Hem d'anar acabant, Noelia. Tu què aprens de ses persones a ses que acompanyes?
Pues mira, yo aprendo a priorizar en la vida, a dar importancia a lo que de verdad tiene. Y también aprendo muchísimo sobre la vulnerabilidad, sobre lo fuertes que somos cuando nos mostramos vulnerables, aunque parezca una contradicción. Entonces, eso es, entre otras muchas cosas, eso es lo que aprendo. Y una cosita antes de irme, perdona,
claro,
que
claro.
te comente, que falta, que hemos hablado de información. Entonces, comentaros que en Mallorca, en el marco del Festival Dando Vida a la Muerte, hay un evento en el Tanatorio de Inca el jueves de 11 a 1, en el cual pues se hará una charla, se mostrarán las instalaciones, porque hay veces que no sabemos ni lo que está pasando, ¿no? Y me parece súper importante también, pues eso, ir visitando este tipo de sitios, cementerios, el tanatorio. Entonces, que sepáis que los mallorquines, que tenéis un evento bien, bien interesante en el tanatorio de Inca, el jueves de 11 a 1.
Fantàstic, perquè Anna Noelia és una de les impulsores d'aquest festival, a Mallorca, amb na Glini Germán al capdavant, també, i que se perd sa por a parlar de sa mort, i nosaltres també ho aprofitam en gent tan vital i tan fantàstica com elles. Noelia, moltíssimes gràcies i molta sort.
Muchísimas gracias a ti, un placer. Hasta pronto.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
Vull quedar i explicar-nos la vida i tenir temps per riure i temps per plorar. Escoltar que tens una ferida i que encara no saps com es curarà. Vull sentir les històries de sempre que et fan tan feliç quan tornes a explicar. Una llàgrima vol esclatar, t'he trobat a faltar. Si vam poder escalar aquell mur va ser perquè junts ho havíem somiat. No puc imaginar el futur si no el visc amb tu sempre al meu costat. Quants cops t'hagués dit que t'estimo i massa vegades m'ho he empassat. Una llàgrima vol esclatar, t'he trobat a faltar. Que si és un regal aquesta vida és perquè la visc al teu costat. La meva ànima avui et somia i és perquè et troba molt a faltar. Que les pors que avui ens castiguen ens fan forts perquè vingui demà. Una llàgrima vol esclatar, t'he trobat a faltar. He trobat a faltar. Quan recordo els dies a la plaça i ara passo i veig que estàs sola a aquell banc. Et quedaves sempre a dormir a casa i saltàvem al foc la nit de Sant Joan. Ara se'm fan eterns els diumenges i es fa fos després de dinar. Una llàgrima vol esclatar, t'he trobat a faltar. Aquesta vida és perquè la visc al teu costat. La meva ànima avui es mira. És perquè et troba molt a faltar. Que les pors que avui ens castiguen es fan forts perquè vingui demà. Una llàgrima vol esclatar, t'he trobat a faltar. T'he trobat a faltar.
IB3 Ràdio és coneixement.
IB3 dona una mà a l'Associació Girassol. L'Associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a tretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. IB3. Tots donem una mà a l'Associació Girassol.
No hace falta que tú me cuentes todo, no quiero saber. Thank you.
Aquí seguim, entre avui i demà, Ivetres Ràdio, acompanyant-nos, per favor, de dilluns a divendres, perquè si no hi sou, un OTAM, i ens feis molta falta. Falta la nostra paraula polisèmica, la d'avui, perquè cada dia n'escollim una diferent. Ens podeu escriure entre avui i demà @ivetresradio.com per proposar-nos paraules, idees, persones, compartir comentaris, el que vulgueu. La riquesa de les paraules ens connecta amb gent molt interessant.
Entre nosotros está dicho ya. Solo con mirarte ya lo sé muy bien quién eres tú. No tengas miedo.
Doctora Manzano, ginecòloga de la Clínica Joanada, benvinguda entre avui i demà, com està?
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies per ser nosaltres avui. Avui hem triat la paraula falta per a aquest capítol d'entre avui i demà. Diu una de les excepcions del diccionari que falta és el fet de deixar de tenir la menstruació per embaràs. Però nosaltres pensàvem que també ho podíem lligar a la menopausa, no?
Bueno, una falta és que no hi ha alguna cosa. Si no hi ha menstruació, depèn, no? Una dona de 50 anys és molt més probable que la causa de la falta sigui una menopausa que un embaràs.
I de tenim una fase de menopausa on comencen les faltes, la menstruació, desordres en el calendari i moltes més coses que falten i d'altres que s'obren, i ara n'anirem xerrant. Com explica en primer, doctora, la menopausa des del punt de vista mèdic?
Bueno, la menopausa s'explica perquè normalment la dona neix amb un número d'òvuls i aquests òvuls s'acaben. Tenen un final, sí. I aquest final és la menopausa. La menopausa realment per nosaltres, encara que és un terme que està popularitzat amb un altre significat, és el moment en què la dona té la darrera menstruació de la seva vida.
I com detectam que és un procés natural i no un trastorn puntual de cicle?
Realment l'única manera de saber si és un trastorn puntual és el és esperar, és el temps, perquè fins i tot hi ha proves analítiques que ens poden dir en quina situació se troba la dona quan se fa analítica, però no són predictives. Vol dir, si tu fas una analítica amb una dona i els resultats són de menopausa i d'aquí 3 mesos o 4 mesos o 6 mesos torna a tenir la menstruació, és normal. No és una situació excepcional. Jo crec que mos ha passat a tot el ginecòleg. És complicat, aquest tema.
I què li falta en el cos de la dona en aquesta etapa, ja que parlem de falta? És estrògens, principalment?
Bueno, els estrògens són les hormones que fabriquen els ovaris de manera continuada, però n'hi ha altres hormones que fabriquen els ovaris i que també mos falten, com per exemple la progesterona. La progesterona és l'hormona que fabricam una vegada tenim ovulació i que sol estar lligada a la segona part del cicle de la dona. L'estrogen es verà que és una constant i la tenim sempre i la deixam de tenir. És per això que també està com més estudiada, més coneguda. Però la progesterona és una hormona molt important i també notant la seva falta.
I com reacciona el cos davant la falta d'estrogens i de progesterona?
En canvis. Si mos falta algo, si canvia algo, el cos també canvia. Realment és una altra situació de la dona. Jo sempre, quan ho explico a la consulta, dic que el cos també va canviar de nina a dona. No? El pas de l'adolescència, en un cert punt, se podria considerar paral·lel al pas de la dona que té menstruacions i que té totes aquestes hormones i després les deixa de tenir.
Val. Hi ha tots aquests canvis físics, també hi ha canvis emocionals. No sé si també en parles, consulta, de com afecta aquest canvi en el benestar psicològic i la percepció d'una mateixa.
Jo realment el que intento deixar ben clar, la consulta és que és un canvi, és un procés de canvi. No tornarem a ser les mateixes. Un pot viure els canvis en acceptació o els hi pot viure en frustració.
Ja.
Normalment és més sa viure-lo en acceptació. El que no mos agrada gaire de la menopausa és que en les dones està molt relacionat amb el final de la nostra vida. No només de la vida reproductiva, també de la nostra vida. però vivim en un món, al segle XXI, en què la dona pot viure encara molt d'anys i amb una molt bona qualitat de vida, que crec que és la informació que ha de quedar per damunt de tota la resta d'informacions que s'han de donar.
Cada vegada tenim més informació, crec que cada vegada també se va entomant els tabús de certs temes, entre els quals aquests, menopausa. Què recomanaria o què recomana una dona que comença a notar això? Aquestes coses que li falten, no?, de queixerram, si hi ha manera de preparar-nos per viure amb més equilibri.
Jo crec que la vida és un continu recte davant de situacions que van canviant. I la menopausa és un moment més que hi ha un canvi. El tema de la preparació, un no se pot preparar si no sap què tindrà, i cada dona té una sintomatologia. No necessàriament tothom té calrades. Hi ha gent que al canvi de la menopàusia no té calrades, o que té unes calrades diferents de les més freqüents, perquè les més freqüents o les que canta més la gent són calrades al vespre, quan és al llit. I hi ha dones que no entenen al vespre, que entenen de dia. Realment preparar-se per algo que no saps que serà, ho veig molt complicat. Crec que s'ha de personalitzar, i quan una dona demana no tens la menstruació, què me pot passar, segons com se trobi, pues consultar, i se li plantejaran solucions.
I, doctora, com ajuda la medicina actual? Perquè parlàvem d'estrògens, de progesterona, són hormones que se poden substituir d'alguna manera, que és necessari substituir-les?
Són hormones que se poden substituir. Que sigui necessari, això ja és realment molt controvertit. Hi ha molt que xerrar de tot això, perquè tenim una llarga experiència en quant al tractament hormonal substitutiu, amb estudis que diuen que el que cercava amb el tractament hormonal substitutiu, que era una més bona, una millora cardiovascular, que realment era el que se cercava, no se va aconseguir. De fet, els estrogens augmenten el risc de trombosi, i això és algo que està totalment demostrat i que és conegut, però els estrogens i la progesterona sí que poden millorar la sintomatologia d'una dona que no té vida, perquè amb les calrades, en canvis emocionals, en canvis corporals, s'ha transformat en un altre ser que no coneix, que no reconeix. Llavors sí que és vera que el tractament hormonal substitutiu té un lloc per la millora de tota aquesta sintomatologia, però crec que no li podran demanar molta més cosa.
Ens podem preparar amb exercici físic, amb una bona alimentació, amb un estil de vida més saludable?
Totalment. Això crec que no té cap dubte ni refutació. S'ha de fer exercici de força, s'ha de fer exercici muscular. Amb els anys, i més encara amb aquest canvi hormonal, tenim una pèrdua de múscul que ens pot donar molt de problemes. Hi ha també un dipòsit de greix que també ens pot donar aquests problemes cardiovasculars. I l'exercici, el canvi de l'alimentació, que no és fer dieta, és un canvi d'alimentació, és menjar d'una manera més saludable. El fet de pensar que necessitem temps per nosaltres. És el moment d'agafar la nostra vida i de dir, un moment, ara jo estic aquí, ara ja realment els meus ovaris han deixat de funcionar, però jo tinc molta vida per davant i l'he de viure bé.
I cuidar-la. Potser poden dir jo que 50 són els nous 30, no ho sé, doctora.
Sí, no? Totalment, sí, és veritat.
A mi me costa molt fer titulars, quan no feia feina diaris me costava molt, però si hagués de definir la menopausa amb una o dues paraules, doctora, més enllà de la definició mèdica de tot el que hem xerrat, quina, què diria?
Xerraria de la paraula canvi més que de falta, no? Falta, m'acosta, perquè és vera que mos falten els òvuls, mos falten els estrogens, mos falten hormones, però és un canvi que no necessàriament s'ha de plantejar en negatiu. O sigui, que Ventura podria dir, tria la manera de viure el teu canvi.
M'encanta com a titular. I de mira en transitat de la paraula falta, que és un poc així, un poc negativa, la paraula canvi,
que ja
és bastant més motivador. I de doctora Manzano, ginecòloga a la clínica Juan Eda, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui.
Gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Targeta groga per
aquestes passades.
Sí, quina falta de Valiant.
Ha perdut la pilota i li ha fet falta el davanter del Llevant per evitar que quedi tot sol davant.
Sí, no s'ha volgut de llevar la pilota de damunt, no ha hagut oferiment per part dels companys.
Bueno, tenia mà feo per la dreta, també.
Sí, però no tenia una passada clara.
Sí, la potada és claríssima, la targeta claríssima.
Sí, falta clara.
I la falta és perillosa.
Lamentava aquesta pèrdua de pilota de Martin Valle.
Sí, i menys mà que fa falta.
No vos heu equivocat, són els companys d'Esports 3 en joc a la retransmissió del Mallorca-Llevant. L'àrbitre que va de xiular una falta clara, segons els comentaristes. És que falta també la contravenció de reglament en què incorre un esportista quan fa una acció que aquell reglament prohibeix de manera explícita. I això passa en el futbol, però també qualsevol esport.
Bàsquet! Fem a Norte Bàsquet!
Quique Laguna, president del Comitè de Jutges i Àrbitres de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears. Benvingut entre avui i demà. Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Nosaltres també, de xerrar avui amb un àrbit. Si a tu te dic falta, què fas? Sona tot d'una xiuleta, aixeques el braç en contundència. Què fas, Quique?
Bueno, pues... Pues tot d'una el que tu dius, aixeques el braç i ja indicam la sanció de la falta, si és treta de banda de fons o donant tirs. I després el que fem és anar cap a la taula d'oficials i el que fem és comunicar no només a l'oficial de taula, sinó també comunicam als espectadors, als equips, als jugadors, el número de la falta, el per què es falta, la etiologia de la falta... I el darrer és la sanció, o sigui, donàvem els dos tirs que ja hem indicat prèviament. Uh-huh. Perquè també hem de dir que els àrbits pues, també comunicam, comunicam en els senyals i també en la veu, perquè tot el que senyales ho dius en la veu. I així queda molt més clar.
Val, importantíssim. I doncs, hora de comunicar la falta, i n'hi ha moltes de faltes de tipologia en el bàsquet europeu.
Bueno, en el nostre bàsquet, pues mira, en tenim sis tipus de faltes. Està la falta personal, que és la que comet cada jugador, la falta doble, que és la que dos jugadors d'equips contraris cometen més o menys el mateix temps, la falta amb atac, falta antiesportiva, falta tècnica, i la que menys ens agrada, que és la falta desqualificant, que vendria a ser la targeta vermella del futbol.
I són cinc faltes, no?, per jugador, Quique?
Sí, en el bàsquet és europeu i espanyol en tenim cinc faltes personals, a la cinquena ja el jugador ha d'abandonar la pista, i després el jugador pot fer dues faltes antiesportives o dues faltes tècniques, o una combinació de falta tècnica i antiesportiva. En aquest cas, pues, el jugador pues, acaba expulsat.
I quina posició, quin jugador a la seva posició sol fer més faltes?
És difícil. Normalment, amb on més contacte hi ha són els jugadors interiors, jugadors que juguen de pivots a la pintura, jugadors alts i forts, pues, uns per aconseguir la posició, és altra perquè no ho faci, pues, aquí és on tenim més contacte físic i moltes vegades és superdifícil saber qui ha comès aquesta falta.
Ja, és que ho és. Jo a vegades veig gent al bàsquet i dic, ara per capità falta, o això era falta. No ho acabes d'entendre. Vosaltres teniu un bar en el bàsquet com en el futbol?
bueno, a ses competicions altes o europees o ACB, Euroliga, sí que tenim aquesta ajuda de les tecnologies que en el nostre cas no seria VAR, seria Challenge o Instant Replay, que, bueno, això té un suport tècnic de càmeres i totes aquestes coses que sí que és vera que en els àrbits pues, mos ajuden a, en un moment determinat, val? I segons la jugada, a prendre la millor decisió. També, pues, normalment són en el final del partit, que potser hi ha unes fores que no són molt clares i que els equips estiguin jugant a una classificació o el partit, pues, aquesta ajuda o aquest suport tècnic mos donen la ventalla de poder acertar més.
Va, tu recordes, Quique, el primer partit que vares arbitrar i no sé si la primera falta que vares pitar?
Pues sí que la record perquè se m'ha quedat molt, molt, molt gravada. Era un partit d'infantil femení sense dioteria i jo feia d'oficial de taula. No feia d'àrbit perquè debutava com a àrbit sobre baixa amb un company. I, pues, curiosament, l'àrbit de pista se va posar malalt. I, clar, en aquell moment, què faig? Me va cridar que eres president del comitè d'àrbitres i jo li vaig demanar... Què faig ara? Doncs pues me va dir, tu no debutaves esta tarda, i debutaràs avui de matí. I jo, clar, me vaig quedar un poc així, perquè, clar, no feia comptes que aquell fos el meu primer partit i que l'havia de fer tot sol, sense cap company que a la pista que me donés una mà, no? Doncs pues dic, bueno, si ho he de fer, ho faré. I me vaig posar allà. I, curiosament, la primera falta me vaig equivocar i vaig cometre un error molt bastant greu, no? Que és que vaig donar una falta amb atac, vaig pitar falta amb atac i vaig donar dos tits lliures. Claro, això és un error molt, bastant important, no? Però en aquell moment els entrenadors me van mirar i me van veure convençut i suposo que també me volien donar una mà, me van donar aquest marge de confiança i m'han dit, pues, endavant, i pita, i treurem el partit, i el van treure.
Que bo. És una lliçó hermosa, no?, aquesta, d'aquesta primera falta.
Sí, és... Jo tenia 14 anys, eh?
Ja m'he dit.
Era jovenat, no? I me va fer treure aquest caràcter de estar sol ante el peligro, sí. Vaig dir dos tirs i... Pues venga, adelante, vámonos. Però bueno, en el record i encara ho tinc.
Que bé, que bé. I gràcies per compartir-ho. I dius que tenies 14 anys. Ser àrbitre no sempre és un paper molt agraït.
Bueno, no perquè, claro, l'àrbitre és la figura que ha d'impartir, entre cometes, la justícia dins la pista. No? Ha de decidir les sessions, si són penalitzables o no, les faltes, claro, és el que moltes vegades no, a la gent no li agrada, no? Però, bueno, crec que hem lograt, o estem lograt, que la gent en el bàsquet vegi l'àrbit que una part més del joc. Avui en dia tenim moltíssims jugadors, entrenadors, inclús tenim papàs de jugadors que fan d'àrbit. Hem aconseguit apropar l'arbitratge a tothom, no? I fer accessible a tothom que vulgui venir al comitè, per lo menos que ho provi, després ja decidirà si continua o no, però ho fem accessible totalment.
Que bé, que bé. I diuen que de tal pare a tal fill, i en el teu cas és literal, perquè els teus fills també arbitren, no, Quique?
Pues sí, mira, jo tinc tres fills i, bueno, no és una cosa que jo hagi forçat, no? Perquè l'arbitratge ha de ser per devoció, no per una obligació. En tinc dos fills que varen començar en el futbol, afortunadament varen durar, crec que, menys d'un mes i me varen dir, puc provar el bàsquet? I, claro, pues jo...
Encantat.
Vaig fer una ala, dir, por supuesto, no? I varen començar a jugar a bàsquet i, claro, pues ells sempre han viscut l'arbitratge de la meva persona, pues, a casa nostra i un dia, pues, que és el gran de tots, va dir, papà, vull arbitrar. Estàs segur? Dic, no ho faig perquè per una obligació, per... No, ho has de fer perquè vols, eh? No. I el vaig veure bastant convençut que sí, jo vull provar. I res, va fer el curset i li va anar bé i li va agradar. I, bueno, pues, afortunadament els altres també han vist aquestes coses i han volgut fer-lo. Jo mai hagués forçat un fill meu a ser àrbitre perquè, ja t'he dit, això ha de ser... un hobby, ha de ser algo chulo i tu no pots obligar a ningú a fer el que no vol.
Clar que sí, heu coincidit en algun partit, Quique?
Varen coincidir en el seu primer partit, sempre han debutat en jo. És una cosa que troc que és guapa, xula, i claro, jo com a pare, pues, imagina tenir el teu, no un àrbit que comença, sinó a més és el teu fill, pues per jo és algo sensacional, és una il·lusió. Jo supos que tenia jo més il·lusió que no ells. Per nosaltres és una festa.
Que bé. Hem d'anar acabant parlant amb en Quique Laguna, que és el president del Comitè de Jutges i Àrbitres de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears. Quique, que no pot faltar a un bon àrbit?
Bueno, una persona me va dir, se me va quedar gravada, per ser un bon àrbit has de ser una bona persona. És a dir, has de tenir unes qualitats físiques, has de saber reglament, has de saber interpretar, has de tenir psicologia, paciència... És a dir, per ser un bon àrbit, pues, has de tenir un conjunt de coses o eines que t'ajudin que dins una pista pues, ser el més honrat possible.
Idò, això no pot faltar un bon àrbitre com en Quique Laguna, que agraïm molt aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio, avui que hem triat la paraula falta com a eix d'aquest programa. Quique, gràcies i molta sort.
Bé, moltes gràcies a vosaltres.
Jugando al baloncesto, al baloncesto, al baloncesto.
Tres ràdios, memòria.
Un vi denominació d'origen vinicel·lent és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen vinicel·lent amb el suport del Consell de Mallorca.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Ahora so falta vosé, canta Rita Lee, i és que a nosaltres només ens falta un convidat que ara mateix ens ajudarà a baixar la barrera del programa, però també ens falta agrair a tot l'equip que aquest programa hagi sortit un dia més en antena i que així sigui cada dia de dilluns a divendres. Avui en Andrea Sánchez, el control tècnic, com vos deia, només en falta baixar barrera.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Pau Emili Muñoz Canyelles, president del Consell de la Joventut de Balears, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Molt bé, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies per ser avui amb nosaltres, que han triat la paraula falta com a paraula polisèmica d'aquest programa. A tu se t'ha dit falta, que te venes cap primer de tot.
Primer de tot, m'han escap habitatge, l'habitatge, la falta d'habitatge que tenim els joves.
La falta d'habitatge. Ara m'imagino que en parlarem més. Si haguessis de fer una llista, un top 3, de què falta en els joves de Balears, que els hi falta, com a col·lectiu, què diries?
Jo diria un model econòmic que faci que els joves no haguem d'anar a un altre lloc a fer feina i poguéssim quedar aquí. Mos falta, com he dit abans, un lloc on poder viure, perquè hi ha més joves amb risc de pobresa que joves emancipats, ara mateix, a les Illes Balears. I després ens fa falta poder estudiar i aprendre la llengua pròpia de les Illes Balears en les garanties que hauria de tenir una llengua, un país normalitzat.
Uh-huh. Nosaltres avui parlam amb en Pau Emili Muñoz Canyelles, mos ajuda a baixar barreres, president del Consell de la Joventut de Balears. Falten moltes polítiques públiques per als joves, Pau Emili?
Sí. Com he dit abans, jo crec que la més urgent ara mateix és el tema de l'habitatge. La majoria de joves que fan feina estan sobrequalificats. Tenim un abandonament escolar molt elevat i la dada més greu que la darrera que vàrem treure a l'Observatori d'Emancipació és que hi ha més joves en risc de pobresa que joves emancipats, i això jo crec que és una dada molt, molt greu.
Uh-huh. És una bona eina, l'Observatori, perquè en el final estàu donant dades que haurien de servir precisament per fer polítiques públiques i trobar solucions al respecte. Quin paper podeu jugar en el Consell de la Joventut en millorar aquestes polítiques a favor dels joves?
Nosaltres som els màxims representants de la joventut de les Illes Balears davant les institucions. Doncs la nostra feina, a part d'ajudar totes les associacions juvenils amb el que necessitin i donar-los veu, és vigilar que el govern fa les millors polítiques que pot fer per la joventut. Les nostres propostes surten de les entitats i de joves no associats que ens les transmeten, i nosaltres, la nostra feina és fer pressió al govern, estar atents a que facin el que hagin de fer per millorar la vida dels joves.
Uh-huh. Quantes entitats formeu part del Consell de la Joventut actualment?
En els darrers anys ha augmentat molt. Ara estem de més unes 40 entitats juvenils.
Uh-huh. I alguna proposta, ja sé que han de ser moltes, però alguna proposta en concret, per exemple, en temes d'habitatge que hagi pogut sortir del Consell de la Joventut?
Bé, una d'elles ha estat, que no s'està aplicant, és el topall dels preus del lloguer. Ara mateix la majoria d'ajudes van en favor, dit així en termes generals, de donar bobes als joves per poder pagar el lloguer, ajudes, bonos, etc. I això l'únic que fa és que els preus segueixin pujant. Quan tu dones més dobles per gastar, els preus pugen. Llavors, aquestes ajudes són més aviat anecdòtiques sense un topall de preu de lloguer a una zona tan concreta i amb unes circumstàncies tan concretes com són les Illes Balears.
Uh-huh. En el final, aquesta situació se converteix en un drama. Cada vegada tardeu més a emancipar-vos, el futur és cada vegada més complicat. Jo no sé si poden parlar de drama o estic exagerant.
No, és molt dramàtic. Ara mateix un jove ha de destinar un 136% del seu sou per pagar un lloguer. Un 136% del sou per pagar un lloguer. Això vol dir, bueno, sense comptar, òbviament, menjar, que no mengés, que no utilitzés l'electricitat de casa seva i no, ni s'aigua corrent. Clar, això fa que sigui impossible emancipar-te i sigui impossible tenir un habitatge i, per tant, se te rompin tots els plans de futur que tinguis de estudiar, fer feina, tenir una família, tenir una parella, etc, perquè fent el que s'havia dit que havíem de fer, que era estudiar i fer feina i fortar-te molt, podries tenir una vida més o manco com sa ton pare i ta mare, i per primera vegada seran la primera generació que viurà pitjor que els seus pares des de la Guerra Civil.
I aquesta és la situació, i segurament sí, és dramàtica, com diu en Pau Emili, greu i necessari que se posin en marxa polítiques públiques al respecte i que no siguin només puntuals, que no siguin només anecdòtiques. Que t'engres que tu fer feina des del Consell de la Joventut de Balears, Pau Emili?
Jo és veure tots els joves que estan a diferents associacions, que tenen diferents idees i a vegades contràries, i tot i així se poden juntar tots en el paraigua que es considera la joventut per debatre aquestes idees, aquestes propostes, i sortir amb unes propostes concretes que venen de la diversitat de la joventut de les Illes Balears.
Que això també falta avui dia, falta debat, no? Falta compartir idees i arribar a conclusions plegats.
Sí. Jo crec que l'exemple que se dona de les institucions moltes vegades, que és que la gent puja a la tribuna i se peguen crits i tal, després no és una imatge molt realista, perquè després fan comissions i parlen i saben debatre entre ells. El que passa és que això no se mostra. En canvi, en el Consell de la Joventut això intentam que sí que sigui així. Estic xerrant de joventuts polítiques com o poden ser entitats culturals, que totes se posin d'acord per sortir amb unes mateixes propostes. És possible fer-ho pesar les diferències ideològiques i jo crec que això la gent hauria de saber.
Important tot això que parlam avui. En Pau Emili Muñoz Canyelles mos ajuda avui a baixar la barrera del programa. Ell és el president del Consell de la Joventut de les Illes Balears. I en aquesta hora i en aquesta secció, Pau Emili, faig dues preguntes per acabar. Què fa un home, un jove com tu abans d'anar a dormir?
Jo faig una cosa que no s'hauria de fer, que és mirar el mòbil per veure tot lo que les feines que tinc per l'endemà i tal. Diuen que no es vol mirar el mòbil abans d'anar a dormir. Ho he de corregir, però és el que sol fer.
Mira, que tens programat, que segur que són moltes coses. I una cançó per acabar de baixar la barrera del programa fins demà. Quina mos proposes?
Jo proposaria que no s'apaguin les esteles d'en Xavi Sarrià.
Vinga, jo amb aquesta baixarà en barrera. Pau Emili Muñoz, la ràdio pública a la vostra disposició. Gràcies per la vostra feina. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Vinc d'una terra inundada pel sol, parint la vida amb la suor al front, el treball incansable, caure i alçar-te i caure i tornar a renàixer. Vinc d'un oasi, un desert i un verger, illes de pobles entre tarongers. Vinc del que ensenya Vicent Martí, la terra sagrada i sagrat els seus fruits. Vinc dels silencis de les serralades, la remor suau de barrancs i canyes. Potser ens van tallar les nostres ales, però seguim dempeus a l'ombra dels arbres, un aljub d'argamassa, l'argila roja, la pedra seca, la font secreta. Vinc d'un tresor d'accents i paraules, enigmes d'amor indescifrables. Vinc de la pena i també de la festa, les portes obertes, sopar a la fresca, un raig d'oli i sal, un sabor ancestral, cridar-nos, besar-nos, deixar-nos endur pel batec col·lectiu que ens encén cada estiu, el misteri del foc, incendis d'amor, música de banda i joves que canten, t'estime, t'estimo, t'estima amb la gossa. Vinc del misteri que amaga la moma, jupetinges, pardenyes, fandangos i jotes. Vinc de malaguenyes, vinc de l'u de hielo, tabals a l'albada, al cordel del botifarra, i sóc flama, i sóc aigua, element sempre en guerra, l'arma i escut de la nostra terra. Vinc de la xiqueta, la mà del carrer, la flor de la parra i del taronger. Vinc d'una terra inundada pel sol, parint la vida amb la suor al front, al front, la suor al front. Vinc de sobreviure a tots els impossibles, els bàtecs del cor són els nostres himnes. I seguim resistint. Per molt que bufe el vent, no s'apaguen les estrelles. Vinc d'un llegat de lluita inesgotable, històries prohibides que no ens explicaren, el Mansur a l'Arrac, maulets en armes, els guetos jueus i les bruixes cremades, segles resistint a la nova planta, guardant la llengua de la burla i la vara. Vinc de la saviesa, de les masoveres, els sabers populars que sempre perseveren. Vinc de la mort, l'exili i la pena, els camps d'extermini, les fosses de Paterna, les mestres d'escola que mai claudicaren, el fusell de la pastora, les nostres muntanyes. Vinc del puny alçat d'Alejandra Soler, l'etern somriure de Carme Miquel, les cançons de lluita de Vicent Torrent, el batec immortal de milers de Guillems. Vinc d'una terra inundada pel sol, patint la vida amb la suor al front, al front, la suor al front. Vinc de sobreviure tots
boig, els impossibles, els bàtecs, el cor, són els nostres himnes, vinc i seguim resistint. Per molt que bufe el vent, no s'apaguen les estrelles. Vinc d'una terra inundada pel sol, parint la vida amb la suor al front, al front. La suor al front. Vinc de sobreviure tots els impossibles, els bàtecs del cor són els nostres himnes. Vinc i seguim resistint.